Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matosos a les vies de so, del Rafa Sanahuja a la redacció i del Ferran Capdevila a la producció. Israel acaba de signar la pau amb dos dels seus veïns àrabs, Bahrein i els Emirats Àrabs. És una molt bona notícia després d'una llarga història de conflictes entre l'estat hebreu i altres països de la zona. Més enllà d'aquests acords, que són un èxit indiscutible de Donald Trump i de la seva administració des dels Estats Units, podem dir que és ara un moment immillorable per rellençar el diàleg entre l'estat hebreu i Palestina, amb la solució dels dos estats marcada per les Nacions Unides i pel dret internacional, i amb la seguretat i la no violència, també s'ha de dir, com a principis bàsics. Comentem això per fer realitat la coneguda dita que assegura que la caritat ben entesa comença per un mateix, és a dir, per la realitat social, en aquest cas més propera a Israel, que és la població palestina, amb una important minoria cristiana i una diversitat amb grans problemes socials que necessita la llum de l'esperança. Segurament, si rellegim el document sobre la fraternitat que el papa Francesc i l'imam de la Universitat Egípcia d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, van signar ara fa dos anys, precisament a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, podem dir que la pau passa per una entesa sense rancúnies del passat, amb la convivència i el respecte entre germans com a full de ruta. Avui el nostre mirador parlarà de les zones de baixes emissions. Serà després de l'informatiu, a l'entrevista, i tindrem una taula d'anàlisi sobre Colòmbia. Ens preguntem què passa amb la pau a aquest país, a Colòmbia. Comencem, passen dos minuts de les 6. I ho fem abans de les notícies amb el pensament del dia, avui amb el director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Ha mort el pare Josep Llunell Vilaró, de l'Oratori de Barcelona. El pare Llunell era un gran predicador, amb un discurs punyent i molt pensat. Anaven a escoltar-lo persones de diversos indrets de la ciutat, especialment del món intel·lectual i universitari. En ell es complien les paraules del papa Francesc: l'homilia és la pedra de toc per avaluar la proximitat i la capacitat d'encontre d'un pastor amb el seu poble. Divendres vinent, dia 18 de setembre, a les 19, se celebrarà l'Eucaristia a l'Oratori de Barcelona, coincidint amb el 60è aniversari de la seva ordenació. El pare Llunell acabava sempre les seves homilies amb una pregunta, convidant a reflexionar els qui l'escoltaven. Avui em pregunto, serem capaços de formar els nous preveres i diaques en l'art de l'homilia? Que ens hi ajudi l'exemple lluminós del pare Josep Llunell de l'Oratori. En pau reposi. Bon dia.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem el nostre habitual resum informatiu. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Quim Torra ha denunciat aquest matí la interferència judicial i política de l'Estat, així ho ha dit, en forma de repressió.
Així és, el debat de política general al Parlament de Catalunya s'ha celebrat aquest dimecres en un context que el condiciona marcadament, d'una banda per la situació de la pandèmia, però sobretot per la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, que s'ha de decidir aquest dijous, demà, al Tribunal Suprem. Torra ha començat el discurs assegurant que està convençut que les repercussions econòmiques negatives de la crisi del coronavirus no duraran gaire. També ha vinculat la seva gestió a la situació política de Catalunya dins Espanya, condicionada per l'acció de l'administració central. En aquest sentit, el president ha assegurat que aquesta acció impedeix un funcionament normal, democràticament parlant, a Catalunya i al Parlament. En la introducció del discurs, Torra ha assegurat que Catalunya s'ha de preparar per fer front a la incertesa i la complexitat en un país d'equitat i just.
Aquest discurs ha tingut ja la rèplica de l'oposició. Alguns li han demanat eleccions i altres, fins i tot, com és el cas de Carlos Carrizosa de Ciutadans s'han acomiadat ja donant per feta la inhabilitació. Més enllà d'això, el govern català prepara l'obertura de 3 delegacions de la Generalitat més a l'exterior.
Serà a Tunísia, l'Argentina i Mèxic i ha estat anunciat durant el propi debat de política general del Parlament. Amb aquestes 3 seran 18 les delegacions que tindrà la Generalitat a l'exterior i passarà a tenir presència institucional als 5 continents. Està previst que l'obertura s'aprovi al Consell Executiu les pròximes setmanes. Torra assegura que s'està treballant per dur representacions del govern a Austràlia i Nova Zelanda, al Japó i al Senegal.
Es dupliquen els grups confinats a l'escola per 126 contagis d'abans de començar el curs.
En el tercer dia de les classes a les aules catalanes s'ha confirmat 34 grups estables confinats, el doble que aquest dimarts. Els departaments d'Educació i Salut han fet un primer balanç de les afectacions a les escoles per la Covid-19 i consideren encara prematur saber la incidència de la pandèmia als centres escolars, ja que els casos positius i confinaments que ja aquesta setmana tenen l'origen abans de l'inici de curs. Si bé aquest dimarts hi havia 17 grups estables confinats, aquesta xifra augmenta a 34 un dia després, amb un total de 27 centres afectats.
Madrid anuncia confinaments selectius i més restriccions pel Covid.
Així ho ha anunciat aquest dimecres el viceconseller de Salut Pública i Pla Covid, Antonio Zapatero. Les mesures més dràstiques es detallaran aquest divendres i implicaran restriccions en la mobilitat i en la concentració de persones. Entraran en vigor entre diumenge i dilluns i podrien afectar tota la regió, no només la capital.
Passen 6 minuts i mig de les 6, hora de saber quin temps farà en les properes hores i els propers dies. Ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una jornada, la d'avui, de sol, de calor, però també amb tempestes, uns ruixats que afecten ara mateix a punts a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i també poden arribar al llarg de les properes hores a punts de les comarques del nord de Barcelona i també muntanyes del sud de Tarragona. La calor intensa, avui altra vegada, màximes que han sobrepassat els 30 graus en molts punts de Catalunya. La previsió per demà ens indica un temps semblant al d'avui, però amb menys tempestes a la tarda. Demà quedaran concentrades, sobretot a les comarques del Pirineu de Girona. A la resta sí que augmentarà una mica més la nuvolositat després d'un matí bastant assolellat. I les temperatures que demà no baixen, altra vegada màximes que se situaran entre els 29 i els 34 graus.
Gràcies, Jordi. I el Papa ha tornat a defensar avui la cura de la casa comuna i l'actitud contemplativa. En una nova audiència general, en presència de pelegrins al pati de Sant Damas del Vaticà, Francesc ha fet una crida general a recuperar la dimensió contemplativa perquè el millor antídot contra aquest abús de la nostra casa comuna, ha afegit, és la contemplació. El pontífex ha recordat que per sortir d'una pandèmia cal cuidar-se i hem de cuidar-nos mútuament. En aquesta línia ha subratllat el paper essencial dels cuidadors dins la societat, tot i que sovint no rebin ni el reconeixement ni la remuneració que mereixen. En síntesi, el Sant Pare ha assegurat que la cura és la regla d'or de la nostra humanitat i porta salut i esperança. En el marc del Jubileu de la Terra, que estem celebrant des de l'1 de setembre i fins al 4 d'octubre, a la llum de l'encíclica Laudato Si, el pontífex ha destacat que aquesta cura inclou tota la Terra i cadascuna de les seves criatures, alhora que ha comentat que abusar de la creació és un pecat greu que fa mal. I encara un últim apunt, l'arcabisbat de Barcelona acaba de fer pública aquesta tarda la carta pastoral Déu és amb mi, amb la qual el cardenal Joan Josep Omella s'adreça a tots els diocesans per preparar un nou curs que tornarà a estar marcat per la pandèmia del Covid-19 i per la crisi sanitària, social i econòmica que ha provocat. A nivell diocesà, aquest curs comptarà amb una data de referència, que és el proper 7 de novembre. Aquest dia, la Basílica de la Sagrada Família acollirà, coincidint precisament amb el desè aniversari de la seva dedicació en aquella històrica cerimònia presidida per Benet XVI, la de beatificació de Joan Roig Digel, jove nascut a la mateixa arxidiòcesi i que va patir el martiri a l'edat de 19 anys.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Barcelona comença a multar des d'ahir els cotxes més contaminants. A les 7 del matí d'aquest dimarts ha entrat en vigor el règim sancionador de la zona de baixes emissions que afecta els cotxes i les motos sense distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit i que circulin per tot l'espai que hi ha rondes endins, per entendre'ns, Barcelona i una part de la seva àrea metropolitana. Són els de gasolina matriculats abans de l'any 2000 i els dièsel anteriors al 2006. Aquestes multes van dels 100 als 500 euros, segons la gravetat. Furgonetes, camions i autocars encara tenen uns mesos de marge. L'àrea de Barcelona calcula que es reduiran d'un 15% les emissions de diòxid de nitrogen i d'un 6 les de diòxid de carboni. En parlem avui amb Alba Rey, cap d'estudis de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya, el RAC. Senyora Alba Rey, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com a experts en automòbil i en mobilitat, quina valoració fan vostès des del RAC sobre aquesta iniciativa de posar en marxa ara mateix, havia de ser a l'abril i es va retardar per la pandèmia, aquestes sancions per la zona de baixes emissions?
Sí, realment l'acord entre la Generalitat, l'àrea metropolitana i l'Ajuntament era que les sancions comencessin el 1 d'abril, però és veritat que amb la pandèmia el confinament es va posposar. Finalment, just abans de l'estiu, es va anunciar que l'inici de les sancions entraria en vigor el dia 15 de setembre, no? que va ser allí al matí. Realment nosaltres el que creiem és que és un moment de molta incertesa en quant a la mobilitat de la ciutat de Barcelona i també de l'àrea metropolitana, perquè en aquest moment hi ha una tornada a l'activitat, però realment no sabem el que passarà en els propers mesos, no? Si hi haurà una recuperació total, si hi haurà un augment de mobilitat vehicle privat o si tornarà a caure degut a una segona onada, no? Més forta, potser. És per això que creiem que seria necessari esperar una mica, no?, a sancionar, perquè no sabem quines seran les afectacions i quines són les necessitats tampoc de la població, també en un moment en què la confiança, no?, en el transport públic, tot i que s'ha treballat molt des de les administracions i des dels operadors, pues, potser la gent li costa una mica i necessiten una solució per poder moure's.
Per tant, en síntesi, vostès veuen correcta la mesura de restringir vehicles contaminants en aquesta zona de baixes emissions, però pensen que encara no és el moment, de posar en marxa les multes.
Nosaltres creiem, i des del principi d'aquest procés que ja va començar el 2017, creiem i considerem que la zona de baixes emissions és un instrument molt útil que ajudarà molt a reduir la contaminació i a millorar, per tant, la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana i a la ciutat de Barcelona, que és una qüestió molt important, no?, quan a salut. Però sí que és veritat que implantar aquestes mesures i aquestes sancions és important donar alternatives, no?, a la societat, als usuaris dels vehicles privats, que són, al final són necessiten unes solucions i necessiten ajudes directes per comprar un vehicle. Nosaltres el que sempre demanem a les administracions són mesures que compensin directament per a la compra d'un nou vehicle, per a poder circular i perquè, a més, hi ha zones de... O sigui, hi ha trajectes que potser no sí. tenen tanta oferta de transport públic i la gent necessita el dret de poder moure's, no? Una de les qüestions que més hem demanat és que la recaptació de l'impost de CO2 vagi directament a aquestes persones que estan afectades. Per exemple, també el Pla Moves, que encara no s'ha activat a Catalunya, també és una de les demandes que fem. I bueno, creiem que en aquest sentit ha sigut una mica precipitat ficar ara les sancions. Sí que és veritat que s'ha de regular tot això, però potser ara no és el moment, perquè és un moment de transició de la mobilitat i no sabem quin serà l'escenari final.
En definitiva, l'automòbil és un actiu de la societat que continua sent molt vàlid, malgrat que està bé que es vulgui modular o moderar el seu ús. En tot cas, senyora Alba Rey, cap d'Estudis de Mobilitat del RAC, no sé si vostès han tingut ocasió de realitzar sondejos entre els socis de l'Automòbil Club. Saben quin nivell d'acceptació té tota aquesta reestructuració?
Bueno, nosaltres vam fer un estudi per conèixer les emissions reals dels vehicles que estaven circulant a Barcelona, i en aquest sentit vam treure que un 20% dels vehicles que circulaven el 2017 estaven afectats. Sí que és veritat que hi ha hagut, després de l'anunci de que això s'instauraria de la zona de baixes emissions, començaria a funcionar al 2020, hi ha hagut una renovació natural del parc, i segons l'àrea metropolitana de Barcelona, ara els vehicles que no tenen el distintiu ambiental són només el 3%. De totes maneres, aquest 3% representa moltes persones que es veuen afectades, i sí que creiem que s'ha de donar una solució. Sabem que hi ha persones afectades que no tenen recursos, que necessiten moure's cada dia per l'àrea metropolitana a entrar a Barcelona o sortint o per dins de la mateixa Barcelona, i aquesta gent són els nostres socis, però hi ha molta més gent afectada, i nosaltres el que treballem és pel conjunt, no?, de tots els usuaris.
Recordem que l'horari de restriccions en aquesta zona de baixes emissions és de 7 del matí a 8 del vespre i de dilluns a divendres, feiners. Per tant, és bo tenir-ho present. Bé, i per anar acabant, pel que fa als cotxes, ja ha dit vostè que són el 3%, i si molts vehicles d'alguna manera deixaran de poder circular per la ciutat comptant amb les noves restriccions, ho notarem això en la densitat de trànsit, pel que diu, potser no gaire.
Com he dit abans, estem en un moment que encara no sabem quines seran els patrons de mobilitat o les dinàmiques que s'agafaran, perquè és un moment de molt canvi, no? Hi ha molta gent que està teletreballant. S'ha demanat també des de les administracions, i nosaltres també ho hem recolzat això, que hi hagi una flexibilitat horària a les entrades i les sortides de la feina i també de les universitats, de les escoles, amb tal d'aplanar una mica aquest període punta, no?, d'entrades i sortides a la ciutat, i això farà que segurament no hi hagi tanta congestió. Però no sabem encara si la gent anirà agafant aquesta confiança. Per tant, el transport públic també s'han donat moltes alternatives per a la mobilitat d'anar a peu, en bicicleta o altres mobilitats tipus patinet. I encara no se sap com pot afectar tot això, si l'afegim a més el tema de les sancions. Encara és aviat per a valorar-ho.
Ens quedem amb una de les propostes que ha fet Alba Rey, cap d'estudis de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya, avui en directe des del Mirador de l'Actualitat, que les administracions donin a persones que necessiten comprar un cotxe aquests ingressos, una part d'aquests diners que ingressen per les emissions de CO2. Bé, és una mesura que estaria bé, que podria beneficiar molta gent que necessita l'automòbil. I segur que per preservar el medi ambient hi ha també altres accions necessàries, no només que afectin els cotxes.
Sí, realment el que sabem és que les emissions no són 100% del trànsit, però és veritat que hi ha una responsabilitat dels vehicles a motor en les emissions i en la qualitat de l'aire. Per tant, és important treballar amb això i nosaltres estem d'acord, però sí que creiem que és molt important donar alternatives, no? S'han de donar més flexibilitat en aquest moment de les sancions, també més flexibilitat a gent que potser només necessita entrar a Barcelona algunes vegades o en alguns horaris. Vam demanar en el seu moment també els divendres acurtar una mica, que no fos fins les 8 del vespre, per la gent que vulgui sortir de Barcelona el cap de setmana. O sigui, hi ha una sèrie de mesures que van de la mà i que es poden fer i que realment no afecta, o sigui, hi ha de veure un equilibri, no?
Sí,
entre les restriccions que fiquem, les alternatives que s'han de donar, que això és vital i és clau per a donar sortida i opcions. S'ha de millorar molt el transport públic metropolità, s'ha de generar una xarxa de park and ride a les entrades de la ciutat de Barcelona perquè la gent pugui arribar a Barcelona en transport públic, tant en bus com en ferrocarril, i hi ha moltes mesures que van de la línia, però no podem només sancionar i sense donar alternatives, i això és un procés que ha de tenir equilibri.
Esperem que es vagi trobant aquest equilibri. Moltes gràcies, Alba Rey, cap d'Estudis de Mobilitat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda, adeu-siau.
Bona tarda.
La notícia curiosa, amb Rafa Sanahuja.
Home, Rafa, una altra vegada ens fas tornar els protagonistes avui?
És que crec que m'aficionaré. Crec que m'aficionaré a aquesta sintonia perquè m'agrada molt. I com sempre parlem de protagonistes, i és tan radiofònica, és que em treu a la meva infància. Escolta, avui et parlo, Ignasi, de la moció de... Anem a parlar del Barça, posem-nos seriosos.
Sí.
La moció de censura contra Bartomeu i la seva junta directiva, que anunciava ahir que tenien 14.100 signatures a falta de 24 hores, que termina avui el termini. Acaba avui el termini per si serà vàlida, si tirarà endavant o no. Doncs bé, veurem què passa al final, estan ahí al límit, però jo vull parlar-te d'un soci que ha signat aquesta moció de censura i ja et dic que si tots tinguessin la voluntat d'aquest noi, Bartomeu podria anar-se ja acomiadant. Es tracta de Michael Gadzek, un culer polonès que ha viatjat expressament des de Varsovia fins a Barcelona per recollir butlletes i distribuir-les entre els seus companys penyistes a Polònia. Això és voluntat i ganes de fer fora aquesta junta directiva. Motivació. Això és motivació, la d'aquest danès i no la de Dembélé.
Aquest polonès, eh? Sí.
Aquest polonès que ha vingut de Varsovia a Barcelona per a recollir aquestes butlletes. Per cert, avui juga el Barça a les 7 contra el Girona.
Sí.
A veure què passa.
A les 7 és dins l'horari de baixes emissions, eh? Però esperem que quan hi hagi públic el Barça no jugui al Camp Nou en horaris de baixes emissions, que sigui després de les 8 perquè la gent pugui anar en cotxe.
No t'entens, Ignasi, però no passa res. Continuem endavant.
Continuem endavant.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Pones, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Sabies que a Sants s'amaga el forn de terrissa més antic del barcelonès? I que a Hostafrancs es van inventar les primeres ulleres aquàtiques graduades? Descobreix la Barcelona del 1900 i els seus secrets. Viatge a la botiga de l'àvia, una ruta teatralitzada per grans i petits. Entra a la web escenahistòrica.cat i reserva ja les teves entrades.
Ràdio Estel.
D'anàlisi.
4 minuts i seran 6:45. Què passa a Colòmbia? La violència està creixent en un país on podem dir que els acords de pau entre el govern i la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries, les FARC, estan en crisi, sobretot des de fa un any, com també la possibilitat d'erradicar tots els focus de tensió amb altres grups armats que han marcat la història del país sud-americà, malauradament, els últims 40 anys. La ira per la brutalitat de la policia amb Javier Ordóñez, un advocat que va morir dimecres passat després de rebre diverses descàrregues de pistola Taser quan suplicava als agents que s'aturessin, ha fet revifar a Bogotà una flama que ja cremava des de les protestes de l'any passat. Només la pandèmia, de fet, havia frenat l'escalada de tensió. Fins divendres passat havien mort 8 persones els dies anteriors, amb 248 ferits, dels quals 58 per armes de foc, tot durant els enfrontaments amb la policia per la mort d'Ordóñez. L'alcaldessa de la capital colombiana, Claudia López, fins i tot ha parlat de massacre contra joves. Els acords de pau de l'executiu de Juan Manuel Santos amb les FARC a finals d'agost de 2016, amb el referèndum en què va guanyar el no i el replantejament del text poc després a través del Parlament, van marcar un abans i un després. El balanç d'aquests 4 anys, amb la substitució ja coneguda per eleccions de Santos per l'actual mandatari colombià Iván Duque i diverses interrupcions del procés, no invita precisament a l'optimisme. Tenim el primer participant en la taula d'avui. Ell és Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau. Senyor Herbolzheimer, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Disculpi que no sé si he pronunciat bé el seu cognom. Més o menys és així, no?
Ho has fet prou bé.
Gràcies. Bé, què passa a Colòmbia? Aquesta és la pregunta. No sé si ens pot fer una petita síntesi per començar.
Bé, Colòmbia és un país que crec que només es pot entendre des de la paradoxa. Perquè, i fins i tot així, costa una miqueta. En el sentit de que passen alhora realitats molt diferents amb sentits diferents. En sentit positiu, per exemple, Colòmbia ha estat capaç de tancar el conflicte armat més llarg i més violent de tot el continent americà, amb 5 dècades de conflicte armat, a través de del diàleg i la negociació. És a dir, aquells que abans es mataven al camp de batalla van ser capaços de superar les seves diferències, seure en una taula de negociació, tenir una conversa digna i constructiva i signar un acord de pau al setembre de l'any 2016.
Efectivament.
I malgrat això, posteriorment hi ha un referèndum i guanya el no per un petit marge, però guanya el no. És a dir, la ciutadania diu no a un acord de pau. Això és una paradoxa que costa entendre. I l'altra que ens porta més a la realitat d'avui és que s'assigna la pau l'any 2016, es desmobilitzen les FARC no existeixen com a guerrilla, existeixen com a moviment armat, però la violència no s'atura. S'incrementen els assassinats de líders socials i persones que han deixat les armes de les FARC també són assassinades. I en paral·lel hi ha un descontentament social molt semblant en altres països d'Amèrica Llatina per la pervivència d'unes situacions d'inequitat que porten a una protesta social contra un govern conservador que va guanyar en oposició a l'acord de pau. Tot sí. Això passa alhora.
Sí, molts elements, i gràcies per la síntesi. Però també tenim avui, i agraint a Christian Herbolzheimer la primera intervenció, tenim una connexió amb Colòmbia. Des d'allà ens acompanya Alejandra Vega, que és politòloga, amb àmplia experiència en el sector públic colombià, sobretot en temes de justícia i pau. Alejandra Vega, buenas tardes desde Cataluña, buenos días desde Colombia, donde son las 11:30 de la mañana. Hola, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, le hago la misma pregunta y si nos puede contar, quizás yendo más al presente, ¿cómo está ahora la situación en Colombia después de estas últimas protestas que ha habido con muertos y heridos?
Pues la situación ahora está más calmada, sin embargo la polarización sigue siendo permanente. Ustedes escuchan personas en unas distancias ideológicas abismales, entonces ese es como el panorama que queda después de estas protestas, que tenemos una lógica de amigos y enemigos. Entonces un poco ciudadanos contra policías y policías contra ciudadanos.
Sí.
Y eso en un escenario general.
¿Hay alguna esperanza de que se reconduzcan los acuerdos de paz? Recordemos que también hace unos meses se anunció que una facción de los grupos armados pues volvía a recurrir a las armas, valga la redundancia. La población seguro que quiere, a pesar de esa victoria del no hace 4 años a los acuerdos de paz, porque los consideraron con demasiadas concesiones, ¿no?, a los grupos armados, pero en todo caso la gente quiere la paz, ¿no? ¿Cómo se puede reconducir esta paz?
Pues la paz nunca se ha detenido, lo que pasa es que tiene unos momentos en que avanza más rápido dependiendo de la voluntad política y otros más despacio. Digamos, en este momento parte del andamiaje del acuerdo de paz sigue en pie y sigue avanzando. La Unidad Especial de Investigaciones, por ejemplo, que hace parte de la Fiscalía, está investigando efectivamente los homicidios a líderes sociales. Asimismo, para esta legislatura, el Congreso con el Ministerio de Justicia acaba de presentar el proyecto de ley para la creación de los tribunales o de los jueces agrícolas, que también hacen parte del acuerdo de paz. Es decir, se sigue avanzando en muchos campos, pero pues no es un acuerdo fácil, es un acuerdo de altas expectativas y con una institucionalidad que en parte está en contra, pues hay cosas que se mueven en ciertas direcciones que se mueven, hay otras que sin embargo son más lentas.
Sí.
Entonces, ¿cómo reconducir la paz? Necesitamos yo creo como colombianos comenzar a dialogar, porque la polarización es lo que nos hace imposible que entendamos qué sí nos gusta o qué no nos gusta, sino simplemente todo el mundo en un afán de tener un enemigo, pues no quiere el acuerdo o sí quiere el acuerdo o odia al presidente o ama al presidente. Entonces, tanto afán no nos permite ponernos de acuerdo, pero el acuerdo de paz está avanzando en cierta medida.
Pues me alegro que nos dé esta luz de esperanza. Como habrá podido oír, aunque nos hablaba en catalán, tenemos aquí Christian Herbolzheimer, que es el director del Instituto Catalán Internacional por la Paz. Senyor Herbolzheimer, si no li fa res parlar en castellà a partir d'ara perquè l'entengui Alejandra Vega, ¿está usted de acuerdo con esto de los acuerdos de paz, señor Herbolzheimer?
Totalmente. Y la realidad en Colombia está demostrando algo que no es único de Colombia. Es una triste realidad, pero es que la paz no llega al día siguiente que se firman los acuerdos. Es decir, entre que se acaba la guerra y el país llega a la paz con las reformas estructurales que requiere, eso suele ser un proceso incluso de años. Para no ir muy lejos del contexto europeo, fíjense que el acuerdo de paz de Irlanda del Norte de 1998, hace ahora ya más de 20 años, pues hasta la fecha todavía no se ha implementado completamente. Lo que es singular, o el caso de Bosnia, o el caso de Kosovo, es decir, conflictos armados y acuerdos de paz que se firmaron hace más de 20 años en Europa, no se han implementado. El drama en Colombia es que la no implementación completa, la implementación parcial o la implementación lenta, va acompañada de unos índices de violencia obviamente completamente impresentables y extremadamente preocupantes.
Sí, Alejandra Vega, ha hablado usted del diálogo y creo que es importante que además del diálogo teórico, pues también se pueda llevar a la práctica. Experiencias como las ayudas externas, ¿no?, o las mediaciones, ¿pueden ser buenas también, señora Alejandra Vega?
Sí, claro, sin duda. Eso incluso está contemplado dentro del acuerdo, la necesidad de hacer reuniones y promover una cultura de paz y de integración entre las diferentes facciones políticas. Pero sin duda la colaboración puede ser muy importante para estar desligados a esas como pasiones inmediatas que guían la toma de decisiones en Colombia. El COVID también fue algo que dio un poco de tiempo para eso, porque entre el presidente y la alcaldesa, que digamos son de diferentes facciones políticas, hubo un pesos y contrapesos, pero hacia la construcción, hacia algo mejor para la ciudadanía. ¿Qué es lo que esperamos? No esperamos que todo el mundo piense igual, esperamos que haya discusión, pero haya discusión deliberativa que contribuya a la profundización y al crecimiento y de la democracia. Uh-huh. Sin duda, unas acciones permanentes de decir esto es un problema y necesitamos estar dialogando es muy necesario.
Sí, Alejandra Vega, que es politóloga, nos acompaña desde Colombia. Perdón, y sí, señor Gerbolzheimer, diga.
Si me permite,
sí, cómo no.
En cierta manera, la polarización de la que habla Alejandra no es única de Colombia, es un fenómeno que se reproduce en muchos países en estos momentos. El caso más obvio es el de Estados Unidos, en una antesala a las negociaciones, pero podríamos incluir el caso del Brexit en el Reino Unido o incluso en Cataluña una polarización social muy fuerte y política frente al tema de la independencia. La singularidad de Colombia es que esa polarización va acompañada de violencia, que esa es la parte dramática. Y quisiera hacer un símil para que la gente que no conozca tanto Colombia se haga la idea de la magnitud de los retos. En Colombia, en este contexto de violencia, están implementando los acuerdos de paz con mecanismos como una comisión de la verdad, una jurisdicción para la paz y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, en medio del contexto con 9 millones de víctimas. Esas medidas son extraordinarias. En el caso español, nunca han existido e incluso 60 años después de terminado el conflicto, 70 años, perdón, la guerra civil española, hablar de desenterrar muertos es polémico. Pues ahora imagínense hacerlo inmediatamente después de la firma del acuerdo de paz. Hay mucha valentía social e institucional a pesar de las dificultades en Colombia y es admirable.
Sí, doncs moltes gràcies, senyor Christian Gerbolzheimer. Dèiem que teníem Christian Gerbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau, aquí a casa nostra, a Barcelona, i també Alejandra Vega, politòloga, en aquest cas, des de Colòmbia. Bueno, una última qüestió, perquè nos queda poco tiempo, senyora Alejandra Vega. També le queríamos preguntar, ja ha dicho usted que la situació és de cierta calma, pues ojalá que la societat colombiana afronte el reto de consolidar la paz pues sin violencias como las que tuvimos la semana pasada, pero le quería preguntar por la situación de la pandemia del COVID-19 en Colombia. ¿Cómo está ahora mismo? Si nos puede dar nada, dos pinceladas, si puede.
Sí, claro, pues el último mes han venido bajando el número de casos activos, también han bajado el número de muertos, se redujo más o menos de 300 personas a 150 al día, y el número de casos activos también ha venido bajando de 10.000 casos nuevos diarios a más o menos 7.000. Entonces estamos viendo una tendencia más o menos positiva, pero esa tendencia no es igual en todo el país. Eso pasa en Bogotá y así se suma, digamos, a la suma nacional. Entonces hay que estar pendientes de ciertas zonas, cuál es su comportamiento particular.
Sí, y tienen medidas.
Entonces está retomando en cierta medida la regularidad, pero pues no totalmente, como en un 60-70%.
Sí, eso iba a decir. Han llegado a tener medidas drásticas, aunque a Colombia, como a muchos países de América Latina, llegó más tarde, ¿no?, la situación de pandemia.
Más tarde. Es correcto. Sí. Colombia llegó hacia marzo inició, el 17 de marzo inició una cuarentena. Uh-huh. Y pues claramente ya los otros países llevaban 2 meses y medio con un crecimiento de casos. Uh-huh. España ya estaba disparado en ese momento.
Sí.
Y hacia junio, julio fue que comenzó ya a dispararse la situación.
Muchísimas gracias, señora Alejandra Vega, politóloga, con amplia experiencia en el sector público de Colombia y en temas de justicia y paz. Pues un saludo para Colombia, cuando aquí faltan 6 minutos para que sean las 7:15 y en Colombia 7 minutos para las 12:15 del mediodía. Un abrazo y mucho ánimo en la consolidación de la paz, como decíamos.
Muchas gracias, esperemos ser solo buenas noticias eso. En los próximos 10 a 20 años.
Ojalá, claro que sí. Un abrazo. I moltes gràcies, senyor Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau. Algun missatge final, alguna esperança, breument?
Que Colòmbia, malgrat tot, podem dir que ha estat l'acord de pau més innovador amb aspectes de participació de ciutadana, reconeixement del paper de les dones, reconeixement de minories ètniques i mesures de justícia transicional cap a la pau. Per tant, malgrat totes aquestes dificultats, Colòmbia és en aquests moments un referent per la resta del món.